COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 22 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en Copes. Dimarts ja, 27 de novembre, el dia en què estem pendents del fort vent a les comarques de Tarragona. Sant Carles de la Ràpita ha fet caure arbres i pals de telefonia també a la carretera del Poblenou del Delta, entre la Ràpita i Amposta. Hi ha registres per ara de ventades de més de 100 km hora, les màximes al Perelló, 109 km, i al Mas de Barberans amb pics de 101 km per hora. Avui al programa repassada tota l'actualitat, tornaran els companys de Curto López Abogados. A partir de la una, ja saben, toca agafar la Nacional 240 per anar a buscar la receta de la setmana amb el Joan Urgellers. També ha de venir la Leida Martí per obrir-nos el vestidor. I a partir de dos quarts de dues torna el nostre sibarita, l'Albert Rosa, per parlar-nos avui de restaurants estrellats. Tot plegat en directe al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre fins a les 2. Sempre ens poden seguir, ja saben, a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Doncs la primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia, a veure què passa amb aquest vent. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Temps molt estable de moment a les comarques de Tarragona. Avui també cel molt clar, amb pocs núvols i unes temperatures que van pujant aquests dies. Avui hi haurà màximes de fins a 18 graus a Tarragona, també a Tortosa, 16 graus a Reus i al Vendrell, i a Gandesa arribarem als 13. Això sí, bufa molt de vent encara, mestral, amb molta força, encara amb temporal marítim, fins a la tarda al sud de la costa tarragonina, i a la resta, en canvi, tenim vent de l'oest. Demà dimecres tindrem alguns intervals de núvols mitjos o alts i prou, boirines també a l'interior durant el matí, i les temperatures encara pujaran més. La mínima aquesta nit marcarà 8 graus a Tarragona, 5 a Reus i Gandesa, 7 graus al Vendrell i 6 a Tortosa. Pel que fa al vent, demà pararà, serà més suau, variable, amb tendència al matí encara a bufar vent de l'oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora ens informen que hi ha problemes a l'AP7, a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, a Tarragona. Hi ha un carril tallat des de fa aproximadament un parell d'hores, circulació intensa a causa d'un accident. A l'AP7, a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
4 de cada 10 metges de família de l'Institut Català de la Salut s'ha sumat a la vaga al Camp de Tarragona, ho ha explicat el director territorial d'atenció primària de l'ICS, Daniel Ferrer Vidal. La xifra és inferior a la del conjunt de Catalunya, però la incidència ha estat més elevada en ciutats com Reus, on ha rondat el 50%, i també Salou. Ferrer Vidal ha afegit que la primera jornada de vaga no ha deixat incidències remarcables i garanteix que, si bé s'han hagut d'ajornar visites, les urgències estan garantides.
Cap incidència important. Entenc, com explicava abans, doncs, que la població, segurament perquè estava bastant avisada que hi hauria aquesta vaga, jo entenc que doncs, aquest punt de comprensió i que fa que tot sigui més fluid, probablement hi ha pacients que ja no han vingut sabent que hi havia la vaga, seguríssim.
Per avui, serveis mínims acordats del 25%, a partir de demà s'apujaran al 33%. La majoria d'usuaris estaven assabentats de l'aturada i entenen els motius.
Sí, miran de curar dues vegades a la setmana. I bueno, no he tingut problema, a mi sí que m'han curat, però ja dic, he tingut d'estar esperant aquí molta estona, no sabia si me podien curar.
Havia demanat cita el divendres i m'he trobat que el consultori estava pagat tot i m'ha dit una infermera que estaven de huelga. Ara ja he d'esperar.
Però per què? Si no sacaran nada, la huelga. Aquí les deben a las enfermeras la paga extraordinaria hace un montón de años. Las pagas extraordinarias dos al mes, al año, i no les cobren.
No, jo he vist lo normal, o sigui, hi ha els auxiliars que fan la feina de cada dia i ja et dic que els metges igual. De moment, el meu metge ha passat i com cada dia.
La segona reunió per desencallar el conflicte tampoc ha fructificat. Els facultatius mantenen la vaga. També reivindiquen el seu dret a fer-la els de la xarxa concertada, que reclamen seure a la taula de negociacions. Tani Francesc, que és delegada sindical de metges de Catalunya a Tarragona i geriatra al GIPS, i ha subratllat que les males condicions laborals també afecten 65 hospitals concertats.
i demanem que s'asseguin a negociar, que solucionin el problema i que puguem fer el que hem de fer, que és fer de metges i atendre pacients. Jo no hauria d'estar avui aquí, jo hauria d'estar allí atenent els meus pacients. Els meus pacients són la cua de la cua, perquè els sociosanitaris atenem el que és crònic, el que és terminal, el que és desvalgut. I dins de sanitat, aquestos, més a més, la sanitat mental, és la més, més deprimida i la més maltractada, perquè és la més oblidada, és la que no dona vots. No? Però és tan important només perquè tots hi acabarem passant per allí.
I dels professionals sanitaris als docents, perquè uns 8.000 professors i mestres del Camp de Tarragona estan cridats a la vaga d'ensenyament el proper dijous. El col·lectiu reclama que reverteixin les retallades dels darrers 8 anys al sector i a tota la funció pública. Denuncien que han patit un deteriorament de les condicions laborals i reclamen també a la Generalitat uns pressupostos socials que els dediquin més despesa. També demanen la reducció d'una hora lectiva, una mesura que a les comarques de Tarragona podria suposar un increment de 400 docents. El portaveu d'USTEC a Tarragona és Josep Maria Cartanyà.
Hi ha hagut un deteriorament de les condicions laborals i nosaltres entenem també que a Catalunya se destina només un 2,04% del producte interior brut d'ensenyament, quan la pròpia llei d'ensenyament està parlant que s'hauria de destinar un 6%.
En successos, detingut un jove a Torredembarra per assetjar i amenaçar de mort la seva exparella. El detingut té 20 anys. Va ser el pare de la víctima qui va denunciar els fets a la comissaria de la policia local. Mentre els agents feien la cerca, unes amigues de la noia els van informar que hi havia tres joves que estaven a la zona i que les havien increpat buscant la noia, ensenyant-los un ganivet i afirmant que si la trobaven, la matarien. Més tard es va localitzar el jove caminant sol i sense cap arma blanca a sobre. I ha quedat en llibertat provisional l'exdirectora de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixà després d'abonar la fiança de 41.000 euros que li havia imposat el jutge. Com a mesures cautelars, se li retira també el passaport i li prohibeixen sortir de l'estat i l'obliguen a compareixer al jutjat de Reus 3 cops a la setmana. La causa continua oberta per delictes d'estafa, administració deslleial, falsedat i apropiació indeguda. Recordem que se la va detenir després de detectar un forat de 4.5 milions d'euros a la secció de crèdit de la cooperativa. I precisament avui llegim al Tarragona Digital que l'Ajuntament de l'Aleixà vol comprar les instal·lacions de la cooperativa. L'última paraula ara la té el jutjat mercantil i la Generalitat, que ha d'autoritzar l'administració local poder comprar aquests edificis. Per la seva banda, la cooperativa de la Selva també presentarà una oferta per fer-se amb part dels actius de la de l'Aleixà. I a més coses, el síndic de Greuges reclama que es doni compliment definitiu a la sentència del tribunal que anul·la la indemnització de 1.350 milions d'euros per al projecte Castor i que retorni als consumidors els diners que han pagat fins ara amb la factura del gas. Diu que els mecanismes hi són i, per tant, s'ha de donar compliment a la sentència. Per la seva banda, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia parla de llarg camí de despropòsits i retreu als diferents governs que hagin posat per davant dels ciutadans interessos empresarials. Cristina Reverter és portaveu de la plataforma.
Perquè una empresa privada que busca negoci i l'administració precisament el que ha de fer és defensar els ciutadans, que som nosaltres, que som la part més feble del sistema. Som tots els que acabem pagant els plats trencats dels, que es beneficia l'empresa privada, i això ha sigut el projecte Castor. Ha sigut un llarg camí de despropòsits consentits per uns i consentits pels altres. I si això s'hagués mirat quan nosaltres ho demanàvem, realment ni gastaríem diners ni estaríem aquí. Moltes gràcies.
Era la seva compareixença al Parlament. Els expliquem també que l'Escola d'Aviació de Reus formarà un centenar de pilots per a Vueling. El conveni de 5 anys de durada formarà 16 joves en la primera promoció i a partir de la segona es preveu que puguin ser entre 20 i 40. Les pràctiques les faran als aeroports de Reus i també el de Lleida-Alguaire. Pere Pedrosa és director general de Transports i Mobilitat i president de la Fundació Rego, gestora del CESDA de l'escola.
Crec que dona això, diguem, una solvència suficient a lo que és tant a l'escola com a la confiança que des d'aquest punt de vista poden tenir els clients i sobretot aquells alumnes que jo crec que surten preparats, surten motivats i el més important, després d'aquests convenis venen molt motivats aquells que han de venir perquè representa que estem donant no només categories, sinó, com he dit abans, molta solvència al projecte.
El programa està dirigit a joves majors de 21 anys que disposin de titulació universitària tècnica. Començarà el primer semestre de 2019 i es farà durant 5 promocions més. La formació costa 115.000 euros i dura 2 anys. Una bona notícia, ho hem sabut fa uns minuts. La darrera pel·lícula del director Emir Kusturica, Pepe, una vida suprema, es projectarà per primera vegada a Espanya en la inauguració del Festival Rec de Tarragona. Serà dissabte al vespre. Es tracta d'un documental que presenta la figura de Pepe Mújica, president de l'Uruguai, entre 2010 i 2015. La pel·lícula es va estrenar mundialment a la Mostra de Venècia, on va rebre el premi CETIC UNESCO. El Teatre Metropol es vestirà de gala per obrir oficialment la programació del certamen, que s'allargarà fins al 9 de desembre. L'acte de cloenda serà un homenatge a un dels directors imprescindibles per al cinema espanyol en els darrers anys, Juanma Bajo Ulloa, que ha signat, entre d'altres, títols com Airbag. Serà dissabte 8 de desembre a l'antiga audiència a partir de les 10, on també s'entregaran els premis del Festival Rec 2018. I acabem repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim avui: los médicos mantienen la huelga hasta el viernes. Al Reus Digital destacat: els mercats de Reus preparen una vintena d'activitats de cara a les festes. I al Tarragona Digital llegim que Coselva absorbirà la cooperativa de l'Aleixar. Al Tarragona 21, els metges no afluixen i continuaran la vaga. I finalment, en portada al diari Més Avui, el lloguer de dependències judicials a Tarragona costa 1,2 milions d'euros anuals. Això, hem arribat a les 12:33. Ens n'aturem un per la publicitat i continuem.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología? Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos.
No es más que una trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado oscuro.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Doncs un dimarts més els tinc aquí, són puntualíssims, eh? Ells sempre arriben a l'estudi, es preparen mentre vaig jo fent l'informatiu, es col·loquen aquí a escoltar-se, a escoltar-me atentament. Són els companys de Curto López, abogados, el Miquel Curto, Luis Miguel López i el doctor Artur Ortega. Què tal?
Buenos días.
Benvinguts, bon dia, una setmana encantats. Més. Uh-huh. Sempre m'agrada molt veure-us. Així veure l'estudi tan ple, eh? Fa molta patxoca, això. M'agrada, m'agrada. Escolteu, la setmana passada parlàvem de fibromiàlgia, de fatiga crònica, no? Un tema que sempre té dubtes, trucades, per tant, que no pateixi la gent, que ens han enviat alguns missatges. El tornarem a tractar, si convé. Clar. Recopilem els dubtes més freqüents i d'aquí uns dies hi tornem. Avui, un altre meló d'aquests que diem sempre que, quan l'obrim, genera un munt de dubtes i un munt de preguntes. Invalideses i companyia, no? Diguéssim. El tema és molt ampli. No sé si, Miquel, ho voleu acotar una mica avui.
Bueno, el tema no, es que el tema de las invalideces, cada dos por tres tenemos dudas, y por eso hace unas semanas estuvimos hablando, pero es que como genera tantas dudas y tendríamos que focalizar muchísimas veces en un punto, pues lo volvemos a explicar genéricamente. Que Miquel...
Bueno, sí, anem a veure. Una incapacitat és la situació... La incapacitat permanent és la situació que s'arriba quan un treballador o una treballadora porta un temps de baixa, veu que durant tot el temps que de baixa no acaba de millorar, o ve ha millorat però no està en una situació de poder tornar a la seva activitat laboral, no? O una persona que els últims anys ha encadenat moltes baixes, se recupera, torna a treballar i pel que sigui, per la patologia que té, pot ser que la feina que faci no sigui acorde a les seves lesions i que, per tant, torni a caure de baixa, no? És a dir, que la seva feina li provoca un agreujament de les seves lesions, no? I llavors arribem a la situació que, clar, no puc treballar, però em donen l'alta o em deneguen la invalidesa i he d'anar a treballar sense poder. Què he de fer, no? I aquí està la gran pregunta.
És que suposo que aquest moment, no? I això ho hem comentat altres vegades, aquest moment a nivell personal, no?
És terrible.
Quan és terrible, clar, perquè dius, ostres, jo realment no em trobo bé, que és la teva principal preocupació, i he de tornar perquè no em quedi una altra, clar. La majoria, doncs, per desgràcia,
no
necessitem
tornar,
treballar.
Baixa perquè la feina està apretada.
Clar, sí. I suposo que aquest moment és duríssim, no? A nivell...
Clar, en aquell moment, jo l'altre dia al despatx estava parlant amb una senyora, no?, que era limpiadora, tenia uns problemes de genoll, havia estat de baixa bastant temps, i li dient que no arribava a estar bé, però que li donarien l'alta, perquè, clar, ja no podien fer res més amb ella, no? I ell estava amb el seu home, no? I el seu home deia, però és que si jo et veig a casa com estàs i el que pots fer o no pots fer, és a dir, si no pots fer la feina de casa, com pots fer exercir la professió de llimpiadora a un hotel...
Passar-te tot el dia de peu. Sí.
On els requeriments físics són molt més importants. No? A casa, doncs mira, ara em canso, doncs ara em fa mal, doncs ara em sento, ho faig més... No sé, si no ho pots fer, no? I ell em diu, oh, és que clar, jo hi treballo tota la vida, com no he deixat... Moltes vegades també és... Jo li dic a la senyora, no? Vostè primer el que ha de decidir és si... vol anar o no a la incapacitat, no? I l'home em deia, no, és que no és que no ho tingui de decidir, és que no pot, no?
Yeah.
Moltes vegades també és la persona que diu, ostres, demana una invalidesa, no?
Suposo que depèn de quina edat...
Psicològicament
clar,
és fotut.
I depèn de quina edat més, clar, encara, no?
Clar.
Perquè quan parlem de gent que és jove encara, que diu, encara em queden molts anys per, no?, de vida laboral.
No. Ara, amb 60 anys, la gent es considera clar jove i se sent jove. Si no fos pels genolls, jo estic la mar de bé. No?
Miquel, una pregunta. Aparte de las enfermedades múltiples que puedes tener, ¿qué requisitos necesitamos para pedir una... para solicitar
una
invalidez?
Vamos a ver, Luis, hay unos requisitos obviamente médicos que son los de tener lesiones que te incapacitan, ya sea de forma absoluta o de forma total, ya sea absoluta para todo tipo de trabajo o total para tu profesión concreta. Pero luego hay una serie de requisitos de cotización, ¿no? Igual que para jubilarte, pues tienes que tener unos años de cotización.
Sí.
Para poder lucrar una incapacidad permanente, pues tienes que tener unos años cotizados, que según la edad que tenga, según la edad que tenga una persona, ¿no? Por ejemplo, una persona de 40 años necesitará, pues más o menos, unos 6 años cotizados previos. Una de 50, pues necesitará unos 9. Es decir, más o menos, es una regla matemática que hay. Uh-huh. Que te exige, ¿no? Es fácil, ¿no? Esto sí es por enfermedad común. ¿Eh?
Me imagino que también tienes que estar dado de alta.
Sí, sí. Obviamente, estar dado de alta o estás en situación de desempleo o situaciones asimiladas a alta, ¿no? Luego tenemos la incapacidad permanente que pueda...
Espera, deixa'm, yo aprofito aquí para aprender también. És a dir, per exemple, si jo agafem l'exemple d'abans, he tingut una artrosis i tal, i m'han fet fora de la feina, i mira, m'he quedat a casa perquè no puc treballar, estic fotuda. I passo 2 anys que no treballo. Llavors, vale, ja no puc demanar una incapacitat permanent.
A ver, hay una situació... Claro, esto es una pregunta, que da luego unas consecuencias jurídicas importantes, que sea muy largo de explicar y a lo mejor los oyentes yo lo que aconsejo a una persona que esta situación que ha dicho Arturo es que aunque no esté trabajando o ya se le haya agotado la prestación de desempleo, que continúe apuntado, que continúe, esto es muy importante, continuar apuntado como demandante de empleo. Incluso tú puedes estar apuntado como demandante de empleo y si tú no te encuentras bien, ostras, que me van a llamar para ir a entrevistas de trabajo, me van a llamar para trabajar, y yo qué voy a hacer si no puedo. Tú puedes estar como demandante de empleo, te vas a tu médico de cabecera y que te haga un informe diciendo que este señor no está en condiciones de trabajar, y tú continúas como demandante de empleo, pero con la demanda suspendida. Pero la situación legal de desempleo la tienes. Y es una situación similar a alta. Por lo tanto, esto sería...
Es importante.
Es una recomendación muy importante. Es decir, lo que no hay que hacer nunca es abandonar una situación de alta o similar a la alta, ¿no? Es decir, es importante. Luego, sí es cierto que hay una jurisprudencia del Supremo que dice, por ejemplo, lo que ha dicho Arturo, ¿no? Una persona que ha estado trabajando, al final ha tenido que abandonar su puesto de trabajo porque se le acabó la baja, no le han dado la invalidez, se le acabó la prestación de desempleo y continúa con sus lesiones, continuar con sus lesiones, y que incluso estas lesiones le impiden hasta hacer este tipo de gestiones de ir al desempleo, de mantener la demanda de empleo, ¿no? Hay una jurisprudencia suprema que dice de que si tú puedes acreditar médicamente que tú estabas en una situación médica tan importante que te impedía poder mantener la situación de desempleo, este requisito se puede atenuar, se puede flexibilizar. Pero bueno, esto es, son casos muy específicos.
Es muy concreto,
¿no? Y casos muy concretos. Por ejemplo, si era una persona que mientras estaba en situación de desempleo ha tenido un accidente o que ha tenido una enfermedad grave como el cáncer, ¿no? Este tipo de situaciones, pues es que tú estás sufriendo por tu capacidad vital, ¿no?
No estás
pendiente para estas cosas, ¿no? Volvemos al hilo, ¿no? Luego, hablábamos de las incapacidades que puedan derivar de enfermedad común. Luego tenemos las incapacidades que puedan derivar de accidentes, sean de trabajo o no. Los accidentes de trabajo son los que se dan trabajando, obviamente, en tu puesto de trabajo. Luego están los in itinere, que también son accidentes de trabajo, que son los mientras te desplazas a trabajar o vuelves de trabajar a casa. Y luego están los accidentes no laborales, que puede ser cualquier tipo de accidente, un accidente de tráfico en tus vacaciones, en horarios no laborales y que no sea el trayecto de ir y volver del trabajo, en fin de semana, etcétera, etcétera, o cualquier accidente que tú te caigas en la calle, que ahora me caiga...
Estás desitjant posar-me d'exemple endavant, Miquel.
Que m'explote
l'ordinador, que això pràcticament va passar fa dues setmanes. Fum, hi havia aquí, fum.
Pues en este tipo de situaciones, la ley general de la seguridad social no te pide el requisito de un periodo de cotización previa, es decir,
un accidente,
en temas de accidentes sean laborales o no, es decir, una persona que el primer día de su vida laboral que ha ido a trabajar tiene un accidente, sea un accidente laboral o no,
que sea incapacitante,
le pueden dar una prestación de incapacidad permanente. No hace falta tener requisito previo de cotización. Y alguien puede decir, oiga, esto es injusto, ¿no? Tiene su explicación, ¿no? Puede ser injusto también, ¿no? Porque también puede pasar una persona joven que lleva un mes trabajando y que le da un ictus, un ataque corazón o un cáncer, lo que sea, y se quede con un estado tan invalidante que no pueda volver a trabajar. Pues es verdad, puede ser injusta la norma, pero es la que es. En cambio, si tú tienes un accidente el primer día que estás trabajando y como consecuencia de este accidente no puedes volver a trabajar, tienes derecho a las prestaciones.
Claro. Arturo, ¿tenies alguna pregunta?
Sí, tinc una situació de curiositat. A veure, jo recordo una senyora que em va explicar que estava treballant i em sembla que treballava en un polígon. I va anar a dinar a un altre lloc amb el cotxe. I mentre anava a dinar, per tornar després a la feina, va tenir un accident de trànsit.
Jo entenc...
Allò és accident no laboral.
No, jo crec que és laboral.
Que és dubtós, com a mínim.
A veure, és dudoso la jurisprudència d'aquest tipus d'assumptes, pues uno lo está de una forma u otra, y en este caso yo entiendo que sería accidente laboral, ¿no? Porque no hay otra cosa es decir, el ir a comer y luego volver a trabajar, ya vayas a un restaurante o vayas a tu casa, está dentro del trayecto de decir voy y vengo de trabajar en los momentos de descanso que tenga legales, ¿no? Otra cosa es que te vayas a hacer unas compras o a ver un coche o lo que sea. Entonces, esto es un tema de conexión, ¿no? Es decir, la ley dice de que ir o volver del itinerario, ¿no? Esto ya serían temas jurisprudenciales, temas muy concretos, pues que habría que tratar en cada caso, ¿no?
Sí, pero es lo que diem. La persona que ens estigui sentint diu, es que a mí me ha pasado esto.
Bueno, esto ya se trata cada...
Cada cas, això ho diem sempre, ¿eh? Cada cas és un món. Si tenen dubtes, recordo que la primera consulta us la podem fer de manera gratuïta per aclarir una mica, no?, quina és la situació, això és important, a Curto López. No sé si, potser no tindrem prou temps avui, però a mi m'agradaria que ens ajudéssiu una mica a fer la foto de com és el procés.
És a dir, lo important,
perquè jo crec que
com se sol·licita.
Clar, jo sempre em poso en la situació del desconeixement total d'aquest tipus de processos, i si t'hi trobes, se't deu fer costa amunt pensar, ui, ara on m'estic posant, què necessitaré, què em demanaran, què em faran, què em miraran.
Però lo primero,
al
Mónica...
en primer lloc, tu has de demanar una sol·licitud que tu vas, que la tens a internet, la tens pots anar a qualsevol oficina de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i és un formulari on tu has escrit les teves dades personals, aportant una documentació i la presentes i ja està. Al cap d'un temps te cridaran i aniràs a un reconeixement mèdic, sí, del Tribunal Metge, que es diu, en aquí a Catalunya és l'ICAM, i després, al cap d'un mes, mes i mig, t'arriba una carta i diran si te la donem o no te la donem. Si te la donem ja està, i si no te la donem doncs has de començar ja has de presentar un recurs, una demanda, has d'anar al jutjat, no? Això és fàcil, això no té cap misteri. No? Jo el que moltes vegades hem dit, el que realment és important és preparar l'expedient mèdic. Uh-huh. Perquè jo sempre ho he dit, pots tindre aquí dues persones, una que estigui més fotuda que l'altra, però si la que està menys fotuda té més informes o té un expedient més complet, doncs, possiblement té més possibilitats. Perquè al final, tu... una persona pot pensar, no, home, jo estic de baixa, estic un any, després vaig al tribunal mèdic, el tribunal mèdic allà ho tindran tot, m'ho miraran, me faran proves, me faran no sé què, me diran, ves aquí, no, al tribunal mèdic tu vas i et diuen, tiene que llevar los informes de los últimos 6 meses y los que usted entiende que sean incapacitantes, un informe médico de cabecera, de especialista, tal. Si tu això no ho portes, o realment els informes que portes, o per exemple, això moltes vegades passa al sistema públic de salut, no?, pels endarreriments que hi ha, no? Si tu tens un problema d'esquena i ha passat un any i no t'han fet la ressonància magnètica, doncs tu pots arribar el dia que vagis a l'ICAM i si no tens la ressonància magnètica feta on diu realment si tu tens patologia greu o no lumbar, no et podran valorar,
no,
i el que faran és donar-te l'alta. Uh-huh. Per tant, i és la feina que fem nosaltres, com nosaltres detectem aquestes mancances del sistema, que són les mancances que no hauria de tindre, però desgraciadament i no es resolen, nosaltres estem per resoldre aquests problemes, és la nostra feina. Nosaltres no només ens dediquem a quan hi ha una persona se li ha denegat la incapacitat anar al jutjat i guanyar-li, no. Nosaltres també ens agrada, i moltes vegades ens agrada més agafar l'expedient des del principi, perquè moltes vegades amb la nostra feina, amb la feina d'Arturo, amb la feina del nostre despatx, aconseguim que de preparar bé l'expedient mèdic, per això també demanem que la gent quan veu que porta ja uns mesos de baixa i veu que la cosa no va bé, ja vinguin al despatx. Ah. Perquè nosaltres els ajudarem a preparar aquest expedient mèdic, que realment és l'important, i moltes vegades aconseguim casos on s'hauria de judicialitzar, no cal anar al jutjat, i aquesta persona està ja molt més tranquil·la i també és molt més econòmic. Clar. Per al client.
Això és el que ho remarqueu moltes vegades. De fet, crec que es repeteix, no? Parlem del tema que parlem avui, parlem d'aquestes incapacitats, uh-huh, no? Però també en altres qüestions de la feina aquesta que es fa abans, vull dir, tu quan arribes tens un dia una cita amb un tribunal, has d'anar molt preparat.
Molt
perquè
preparat.
Si no, després pots entrar en terminis, en endarreriments, no? I tot això eternitza els processos.
Clar, és que el problema és que el tribunal realment no... La gent se pensa que anirà al tribunal i si estic fotut d'esquena, allí m'hi diran, mira, fes aquesta ressonància, t'envien... No. És a dir, es basen en els documents que hi ha. Si hi ha falta de documentació o la documentació no és prou bona, perquè moltes vegades també ho diem, és a dir, el metge... Molts de clients em venen i em diuen que el traumatòleg m'ha dit que no puc treballar de la mà feina perquè les lesions que, per exemple, un paleta, no?, que té lesions a l'esquena, no?, el paleta m'ha dit, no, és que, el metge m'ha dit, no tornis a treballar d'això perquè és que d'aquí un any encara estaràs malament i pots acabar amb muletes, no? És a dir, però a l'hora de fer l'informe no es fica. Us diu, se le da de alta, del servicio, o sea, no sé què, llavors, al final, a l'ICAM és una visita de 15 o 20 minuts. El metge avaluador tampoc no té molts elements. Mm-hmm. Se basa en els informes. Si els informes no són complets, no estan totes les proves fetes o no són lo suficientment bons... Mm-hmm.
Oh, i altres vegades inclús te passen altres problemes, que dius, mira, jo vinc perquè els genolls els tinc molt malament i tal, i vaig al metge. El procés avança, fas la reclamació, fas la tal, i al·legues les malalties que t'ha dit. I després, parlant amb ell, te diu, no, i és que a més no hi sento d'una orella. Perquè no m'ho has dit, això, abans. Això m'ho hauries d'haver dit i ho hauria d'haver incorporat. Ara no ho podem afegir.
És que jo crec que has dit, Miquel, una cosa molt important, no? Un d'aquests temes que hem de ressaltar en fluorescent, no? De no només hem d'arribar a demanar l'assessorament, no?, o l'ajuda d'un professional, d'un advocat en aquest cas, quan ja m'han dit que no, sinó que abans, no? Perquè no sé... Ara...
Nosaltres ho preferim. Nosaltres preferim que ens vinguin des del principi.
Des del desconeixement, eh? Si t'han dit que no, diguéssim, sí, després dificulta que has de tornar a començar el
inclús,
procés.
Inclús molt... No, iniciar el procés però tenim menys temps.
Vale. No, 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 és que això tenim, és important
primer,
saber.
Primer que tenim més temps. Després que els costos són més elevats.
Clar. Quan més avança, més complicat. Més,
cost, més dificultat d'aconseguir-ho. Uh-huh. En canvi, si tenim l'expedient des del principi, podem muntar, podem completar, podem florir aquest expedient. Per a que l'objectiu s'aconsegueixi de forma més ràpida, més econòmica, més eficient i també amb menys sofriment, perquè clar, per a una persona del carrer anar a un judici
no és agradable.
No, no és agradable.
Clar. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs escolta, com sempre diem aquí, cada cas és un món, no podem parlar de casos concrets perquè tenen les seves particularitats, parlem a nivell general. Si tenen dubtes molt concrets,
correcte,
doncs millor que vagin directament a Curto López Abogados, la primera consulta és gratuïta, a Tarragona, al carrer Ritort i Faus 27, cantonada Marquès de Montoliu. El telèfon jo crec que ja se'l saben, no?, els oients. Sí.
No cal que
el 977 ja se'l sap. Sí, sí, el diré una vegada. El diré una vegada. 22 35 22, allà tenen el Miquel, al Luis i a l'Arturo. Moltíssimes gràcies, us espero dimarts
bon
vinent.
Molt bé, Mònica.
Un plaer.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para celebrar su cena o comida de empresa en salones exclusivos y privados. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Su comida o cena de empresa en Restaurant La Goleta. Platja de Capellans de Salou. Reservas al 977-383566.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança.
Si haguessis buscat bé, sabries que només EasyCars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. EasyCars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977 60 55 38.
Mobles Max Descompte tanca a les Gavarres. I liquidem menjadors, dormitoris, sofàs, cadires, taules, matalassos i tot de forma urgent i desesperada. A preus que arriben fins al 70%. Liquidació per tancament amb Max Descompte. Durant la liquidació no es realitzaran reserves de mobles. S'atendrà per rigorós ordre d'entrada, sent el que primer arriba primer se l'emporta. Mobles Max Descompte, centre comercial Les Gavarres, Tarragona.
Primera parada de l'agenda avui al Campus Catalunya de la Rovira i Virgili a 6:15 de la tarda a Tarragona. Avui Granados i l'Espurna de la Felicitat dins els actes de celebració de Santa Cecília. A la Biblioteca Pública de Tarragona a les 7 de la tarda avui, Tarragona des de l'aire, plànols i gravats del segle XVIII i XIX. La Tarragona que visqué l'arquebisbe Armanyà fou un escenari de canvis degut a grans reformes urbanístiques i conflictes militars. Avui, conferència a càrrec de Patricia Terrado Ortuño, investigadora postdoctoral de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Cita també a Altafulla avui a partir de les 6 de la tarda al centre de salut Dona el millor de tu. Dona sang fins les 9 del vespre. A Reus, a les 9 del vespre, al Teatre Fortuny arriben Els humans, de Mario Gas, una obra original de Stephen Caram, en una versió adaptada per Ernest Riera i sota la direcció de Mario Gas. A les 9, al Teatre Fortuny. Al Vendrell avui, Mestre Fabra, caçador de paraules, a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa, un espectacle de titelles dins la programació de l'any Pompeu Fabra. I acabem a Tarragona a les 8 del vespre a la llibreria La Capona, presentació del nou llibre de Margarida Aritzeta, Rapsòdia per a un mort.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Cada dia, de 12 i 20 a 1, Herrera en Cope continua a Tarragona amb Mònica Carrasco
Un magazín amb tot el que necessites per estar al dia. Actualitat, gastronomia, economia, oci, salut, literatura, cinema... Un magazín amb tots els personatges, les veus i les històries més properes. Escolta'ns al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre. Cada dia, de 12 i 20 a 1, Herrera en Cope continua a Tarragona.
Tres minuts per arribar a la una. Ens acomiadem, com sempre, intentem fer aquesta primera hora de programa amb música i avui el que sona és la música, la veu de Jimi Hendrix, que naixia tal dia com avui, de fa uns quants anys, de l'any 1942. És, sens dubte, un dels grans de la història de la música que ens va deixar molt jove, forma part d'aquest terrible club dels 27. Amb Jimi Hendrix arribem al punt de la una, els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem d'aquí 5 minuts perquè hi ha tantíssimes coses encara des d'ara i fins les dues. Recepta de la setmana, bé, ja està aquí, de fet, el Joan Urgellés, la Leida Martí d'aquí una estoneta i a partir de 2:15, ja saben, el nostre sibarit, l'Albert Rosa, que avui ve a repassar els restaurants amb estrella de les nostres comarques. A veure què ens explica, no s'ho perdin, que hi ha moltes històries per escoltar encara aquí al migdia COPE.
Lady, here I come, baby. I'm coming to get you.
Es la una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Somos solidarios, pero podemos serlo bastante más. Tan solo un 10% de los españoles destinamos algo de nuestro tiempo en ayudar a los demás. En donaciones estamos incluso por debajo de la media europea. Carmen Lavalle.
España es el país con más misioneros, líder en donaciones de órganos y también en transfusiones, y ha calado la idea de que somos muy solidarios, pero en realidad, y si tenemos en cuenta donaciones, voluntariado y ayuda a la comunidad, ocupamos el puesto 71 del índice global de solidaridad. Hay unas 15.000 organizaciones solidarias como Cáritas en nuestro país y casi 4 de cada 10 españoles colabora, frente a la mitad de los europeos. Para animarnos a participar en causas sociales, hoy se celebra por cuarto año en España el Giving Tuesday. Juan Mezo es uno de los organizadores.
No todo depende del Estado, no todo depende de la empresa. Las personas tenemos que poner nuestro granito de arena para sumar.
Frente al consumismo de los últimos días, la iniciativa tiene como objetivo dar a conocer las muchas necesidades de ayuda de las ONGs y fomentar una colaboración económica y de voluntariado más estable a lo largo del año.
Te lo estamos contando, Francia va a cerrar 14 de sus 58 reactores nucleares para 2035. Lo ha anunciado su presidente, que ha hecho público el plan de energía. Emmanuel Macron se mantiene firme con su decisión de subir los precios de los carburantes con una tasa ecológica que ha motivado la protesta de los conocidos chalecos amarillos, corresponsal Asunción Serena.
Emmanuel Macron se ha dirigido por primera vez a los chalecos amarillos. Ha dicho que escucha la ira de los que se manifiestan y que no quiere dejar en la cuneta del desarrollo económico. Por eso la transición energética dice que se hará, pero no a cualquier precio.
Tout sera donc mis en œuvre pour
se pondrá por obra todo lo necesario para acompañar socialmente esta transición para que la ecología a la francesa que preparamos sea una ecología popular. Sin embargo, la única respuesta directa que ha dado Macron es el anuncio de la revisión de los impuestos sobre el combustible según la evolución del precio del petróleo. Ha insistido además en que mantendrán el rumbo del gobierno porque dicen es el bueno.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, vuelve a pedir la dimisión de un ministro de Pedro Sánchez. Lo pidió con Dolores Delgado, con éxito nulo, y lo acaba de hacer con el titular de Exteriores después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya multado a Josep Borrell con 30.000 euros. Según la CNMV, Borrell utilizó información privilegiada al vender acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía. El entorno del ministro ya ha dicho que no va a dimitir y desde el PP, Pablo Casado ha dicho que Borrell está deslegitimado para seguir en el cargo.
Esto es gravísimo. Nosotros lo que tenemos que decir es que el señor Borrell está deslegitimado para seguir en el gobierno de España y tiene que acudir inmediatamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de este caso.
Por lo demás, las lluvias de los últimos días, de las últimas semanas, de los últimos meses siguen llenando los embalses. En la última semana han aumentado sus reservas en 260 hectómetros cúbicos. Haciendo una media, se encuentran al 54% de su capacidad total. Y la Guardia Civil ha detenido al padre y al hermano de una menor. Habían concertado el matrimonio del adolescente de 18 años con un hombre de 37 en Marruecos. La familia había obligado a la menor a utilizar velo islámico y a dejar sus estudios. Ella quiere seguir viviendo en España, donde ha nacido, y seguir estudiando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, jornada de Liga de Campeones. Hoy juegan el Real Madrid y el Valencia. Corrochano.
Es la quinta jornada de la fase de grupos. Visita del Real Madrid al Olímpico de Roma. Se juega contra la Roma el primer puesto del grupo. Informa Miguel Ángel Díaz que Solari podría dar entrada a Isco y Lucas Vázquez en el equipo titular por Ceballos y Marco Asensio. Antes, a las 7:05, CSK de Moscú, Victoria Pilsen. Si los rusos no ganan, Real Madrid-Roma estarían ya clasificados a antes de jugar. Y en Turín, el Valencia, necesitado de una victoria ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, habla el entrenador del Valencia, Marcelino.
Venimos con la intención de ganar, es lo que nos sirve para depender única y exclusivamente de nosotros, y con esa idea vamos a afrontar el partido. Será largo, difícil, puede que esté tortuoso, pero el equipo está bien y vamos a ver si tenemos el juego, la intensidad y el acierto necesario para ganar.
Para seguir vivo, el Valencia necesita ganar o que el Manchester United no sea capaz de vencer al Young Boys en Old Trafford. El tiempo de juego lo va a contar todo a partir de las 8:30 de la tarde.
Gracias, Corrochano. José Luis Están, buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
En El Espejo vais a hablar de la República Centroafricana y de la horrible guerra que desde hace años obliga a sus habitantes a convivir con una violencia extrema que aquí, sinceramente, cuesta imaginar.
Es verdad, en el escenario de miedo y de muerte que está afligiendo a este país, la Iglesia es prácticamente la única institución con capacidad para vertebrarlo. Tras el último episodio en el que guerrilleros islamistas Seleka causaron 48 muertos en la diócesis de Alindao, los obispos han propuesto que se suspendan los festejos del próximo 1 de diciembre, que es el 60 aniversario del nacimiento de la República, en señal de duelo. En cambio, proponen dedicar el domingo 2 de diciembre a una jornada de penitencia y oración en memoria de las víctimas de este conflicto que desde 2012 ensangrienta al país. La colecta que se recogerá en todas las iglesias será destinada a socorrer precisamente a los supervivientes de las masacres. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía, COPE.
Vinga, doncs continuem al migdia a COPE. Els dimarts a aquesta hora ja saben que és hora d'obrir les portes de la cuina, però per fer-ho abans hem d'obrir les de la Nacional 240 i saludar el Ricard Álvarez des de COPE Lleida. Ricard, què tal? Bon dia.
Mònica Carrasco, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Bé? Amb jo, ganes? Preparat?
Amb ganes, amb gana i armat i preparat.
Preparadíssim, armat en aquest cas, com diem sempre, amb forquilla i ganivet, perquè qui ja saps qui tinc aquí avui, no?
Joan.
El nostre cuiner resident del mes de novembre, Joan Urgellés. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs tu? Bé?
Molt bé, aquí preparat.
Preparat ja, preparat perquè a més el Joan el vam avisar, li vam dir, mira, volem saber una mica més, no?, del Joan, coneixem el restaurant, coneixem moltes coses de la seva manera de cuinar, però i a casa? El Joan cuina a casa?
Això.
Cuines molt o deixes als altres?
M'agrada molt cuinar a casa, eh? No tinc moltes ocasions, però realment, quan puc, m'agrada cuinar pels meus i realment, òbviament, disfruto moltíssim cuinar pels meus clients, moltíssim, però quasi més cuinar pels meus a casa.
No sé si és un públic més exigent, el de casa, que el de...
No t'ho pots imaginar. No t'ho pots arribar a imaginar.
Clar, llavors jo... això ja
també canvia el tema de la cuina, no? Perquè acostumat, suposo que la cuina, evidentment, del restaurant és bastant més gran, també és com diferent, no?
Sí.
On tinc les coses? On...
Bueno, jo a vegades que si m'organitzo bé, a vegades inclús cuino millor a casa que no al restaurant.
Ah, sí?
Perquè al restaurant som més gent, vulguis que no, doncs la cuina està més ocupada i més enredada, no? A casa, si tu prepares bé i estàs tu allí el teu rato tu sol,
gaudeixo molt. Joan, tu quan et poses a la cuina a casa, fas fora la gent de la cuina?
Sí, no m'agrada molt la gent de la cuina. No m'agrada la gent de la cuina.
No, jo t'ho dic perquè jo, per experiència a casa, si xoquem dues vegades per casa a la cuina, un o l'altre ha de marxar fora.
Sí, sí.
Perquè si no, tenim un problema. Sí.
De vegades és millor fer, no? Deixa'm a mi sol i després ja parlarem. Doncs avui volem saber, Joan, en aquesta cuina, no ben bé la teva, sinó quin plat, hi ha algun plat que tu et transporti directament a casa perquè sigui allò que el feia doncs la mare, la iaia, el pare, la teva dona, no sé. Què? Hi ha algun plat en especial?
A mi sempre he tingut en aquella retina gastronòmica familiar són els macarrons a la bolonyesa que fa la meva mare encara avui en dia.
Ah, perfecte. Escolta, des d'aquí la saludem. Com es diu la teva mare, Joan?
Rosa Maria.
Rosa Maria, una
abraçada. Com els de la mare, res.
Els macarrons de la mare, sí, no hi ha res al món.
Hi ha diferents coses, perquè, per exemple, la meva dona fa un pastís d'aquests d'estiu amb salmó, que està també tremendo, però, clar, ara, les fetges que estem...
És més de macarrons.
És més de gust uns macarrons allí gratinadets que l'entén que no un pastís de salmó.
Molt bé, doncs, i aquests macarrons, a tu ho has provat i et passa allò de no em surt igual?
No em surten igual, però perquè tampoc mai busco fer-los igual. Soc una persona que m'agrada molt provar coses noves i llavors és quasi impossible que em surti igual com ella.
Clar, llavors, el Joan, que és molt llest, ha dit, mira, farem els macarrons de la mare, però li donarem...
Li farem una versió, òbviament.
Li donarem el toc Joan,
sí,
no?
Sí, això sempre.
Llavors, vinga, doncs macarrons com, Joan?
Mira, pues, els macarrons farem uns macarrons a la bolonyesa, però en aquest cas els farem trufats.
Bé.
Ara us posarem una miqueta de pasta de trufa després durant la recepta. Llavors, pels macarrons necessitem uns 250 grams de macarrons. En aquest cas, a nosaltres ens agraden els macarrons finets.
Sí.
Aquell que en diuen les plomes, però les petitetes, les fines. Llavors necessitarem també uns 200 grams de carn picada de vedella, una ceba de figueres, mig porro, una miqueta de pebrot verd, oli, sal, pebre, llavors una miqueta de tomàquet. Aquí amb el tomàquet cada un entra de la manera que més li agrada o que més controla. En aquest cas hem posat tomàquet fregit perquè és el que en aquest cas utilitza la meva mare quan els fa.
Respectem.
Exacte, sí. Respectarem aquesta part de la recepta.
Vinga.
Si ho féssim al restaurant, òbviament ho faríem amb tomàquet natural triturat. Llavors, i en aquest cas, una miqueta de nata després, una miqueta de pasta de tòfona, que la podem trobar a tots els supermercats, i una miqueta de mozzarella per, en aquest cas, al final ja gratinar. I incorporem, que ens agrada molt, perquè com que ja per la recepta fem servir oli, en aquest cas hi posarem una miqueta de vermut Miró el Fusion, que és aquest que dèiem que té un punt d'oliva, de gust d'oliva quan el prens.
Perfecte.
Llavors, és una recepta que sembla això, però és molt fàcil també. Llavors, el que hem de fer és bullir els macarrons, vale? Mentre van bullint els macarrons, també uns 10-12 minutets, 14 màxim, ja dèiem com aquell dia de l'arròs, no ens agrada la pasta passada, ens agrada al dente i que es pugui mossegar.
Exacte, sigui una mica consistent.
Exacte. Llavors, mentre anirem fent la salsa. Llavors, el que hem de fer és tallar la ceba, el porro i el pebrot verd ben finet i el posem a sofregir. quan està una miqueta sofregit, ja incorporem la carn picada de vedella. I anem a foc mig, sense que sigui molt fort, ho anem sofregint tot bé, que es vagi fent la carn, es vagi incorporant amb, el, amb la ceba, el porro i el pebrot verd. Quan ja està tot ben sofregidet, el que farem és posar-li, perquè faci un, una evaporació ràpida, aquest vermut, Miró Fusión, vale, que s'evaporarà ràpid, però ens, donarà, ens deixarà el gustet aquest de l'oliva, que com que ja ho sofregim amb oli d'oliva, ens quedarà perfecte. Llavors, quan ja està evaporat, li hem de posar una miqueta de sal, una miqueta de pebre, el tomàquet fregit, un pèl de sucre, importantíssim, perquè aquests tomàquets són molt àcids i ho hem de rebaixar, i llavors hi posarem un palet de nata.
Vale.
Vale? Ens agrada aquest puntet làctic als macarrons, com que també ho feia la meva mare, doncs llavors això també ho respectem.
les mares saben de tot, eh?
Llavors el que farem és, a foc lent, deixarem aquesta salseta, vagi fent xup-xup, perquè es vagi incorporant tots els ingredients i els gustos, i mentre, quan els macarrons ja estiguin bullits, el que hem de fer doncs, és això, escorrir-los i refredar-los una miqueta per parar-los ràpid la cocció. Llavors ens queda simplement en una safata posar els macarrons, salsejar-los amb tota la salseta damunt, posar-hi la mozzarella i els gratinarem. Vale? Els gratinarem primer uns 4 o 5 minutets a 180-200 graus i ho traurem. Per què ho traiem abans que estigui ben gratinat?
Ah,
perquè llavors posarem una miqueta de la tòfona amb una miqueta d'oli, amb un biberon batut i mullarem una miqueta tota la part de damunt de formatge amb aquest oli de tòfona. D'acord? I llavors el tornarem a posar al forn 5 minutets més, a 180 graus, i aquest gratinat ens acabarà quedant cruixent i la tòfona s'haurà incorporat en ell.
Carai!
Llavors ja tenim preparats els macarrons a la bolonyesa de tota la vida, però en aquest cas, doncs, trufats. I li hem donat un puntet, això, també, amb el vermut.
Ull amb aquest truquet,
eh? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, que són mira, uns macarrons. Uns macarrons,
que macarrons de la bolonyesa.
No tenen més misteri, no? Però com podem donar-li aquesta volta, no?, per fer dels macarrons un plat brutal, no?
És important buscar sempre coses que ens facin la cuina divertida.
Doncs... Bueno, és el que dèiem fa dues setmanes, Mònica, quan parlàvem del, del tàper i tal, a vegades només donar-li un pelet, una volta, una cosa diferent... et canvia totalment i la base és la mateixa.
Clar. La pregunta que t'he de fer ara, Joan, és inevitable. Ha passat el sedàs aquesta recepta de la teva mare?
Sí.
Ella els ha provat.
A casa n'ha encantat a tots.
No, perquè això és important,
sí,
també.
Sí, ui, i a casa som molt crítics,
Era que... això. Llavors, si ella ha donat el vistiplau, això és que té potencial la recepta. Doncs mira, aquests macarrons, Ricard, jo crec que pot sorprendre la família... No? I si tens sobre, el tàper.
Clar, ui tant. I a més, saps què passa? Que jo quan cuino, o a casa quan cuinem el cap de setmana, sempre en fem una mica més.
Clar, pel tàper de dilluns.
Per tenir un dinar ja fet, de la setmana. Sí.
Escolta, doncs molt bé aquesta recepta, Joan, t'ho agraeixo molt. I abans de que marxis, Ricard, el Joan, abans d'entrar així ràpid durant el butlletí, m'ha dit, avui us he d'explicar una cosa important.
A veure.
Sí, és que acaba 2019, que estem a un meset d'acabar-lo, acabem novetats pel restaurant Joan Urgellès, no? Què passarà?
Pues bueno, algo que fa allò, com seguint amb la línia de la cuina, fa temps que s'està coient, i bueno, hem decidit que l'últim, el dia 31 de desembre, el dia que farem el sopar de cap d'any al restaurant, serà l'últim servei del restaurant Joan Urgellès a Reus.
A Reus,
no del restaurant Joan Urgellès, sinó només a Reus. El que fem és les maletes... Marxem de Reus i ens n'anem a les Borges del Camp.
Molt bé, no te'n vas gaire lluny, tampoc.
No, però era un pas que ens fa molta il·lusió fer. És molt arriscat, i ho sabem. Molta gent ens diu, te la jugues, si és veritat. Però ho fem pel bé del restaurant i per seguir creixent en quantitat i sobretot en qualitat. El nostre local és un local que ens ha donat moltíssimes coses durant 11 anys. Realment la gent m'ho deia, hòstia, però és que estàs potser en el teu millor moment. Sí, realment ho asseguro, estem en el millor moment del restaurant, amb qualitat i amb quantitat de clientela, però se'ns ha quedat el restaurant molt petit i les infraestructures molt, molt justes ja.
Per tant, any nou, vida nova, més que mai, no, Joan?
Farem, anirem informant, perquè òbviament no són coses de dos dies, però durant el 2019, obrirem a les Borges.
Doncs escolta, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat, que ho hagis volgut compartir amb nosaltres aquí, el nostre cuiner resident d'aquest mes. Et seguirem la pista i ja vindràs a explicar-nos.
Sí, i tant. Nosaltres anirem, òbviament, amb les xarxes socials, anirem informant que, clar, com que, òbviament, és el mateix restaurant, la gent em pregunta, però serà diferent? El mateix? No, és el restaurant Joan Urgellès, amb el mateix que fèiem a Reus, però ho farem a les Borges i ho millorarem, i perquè volem pues, anar a buscar l'excel·lència gastronòmica que ara ja no podem assolir en aquest local.
S'ha de créixer i s'ha d'evolucionar.
S'ha de créixer, te l'has de jugar i a la vida tots són reptes i aquest ens fa moltíssima il·lusió.
I a tu t'agraden els reptes.
Buah, m'encanten,
Joan,
m'amotiven.
Per tant, escolta, desitgem moltíssima sort en la nova etapa. Tornaràs aquest curs algun mes i ens expliques novetats. Quan ja tingueu un local i tot plegat que et puguem venir a visitar, mentre tenim temps fins a final de desembre per anar al restaurant Joan Urgellès al carrer de l'Eu 7 de Reus. Vagi reservant, que ara comença a córrer la veu, no?
Sí, i la veritat és que tenim el Nadal molt, molt, molt complet.
Vagin reservant, si no és per dates assenyalades de Nadal, abans d'hora per poder acomiadar-se del restaurant Urgellès tal com el coneixem fins ara aquí a Reus. Joan, un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres.
Doncs, Ricard, tu i jo anem a la Publi
sí,
i ràpid, ràpid,
ràpid,
que entre la Leida.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El día en el que la FIFA ha elegido a Luka Modric como el mejor jugador del año. Luka, muy buenas.
Buenas.
¿Te consideras el mejor?
Como todos votaron a mí como mejor, sí.
Modric se emocionó,
Sí, es mi ídolo, ¿sabes? Mi inspiración siempre era.
Messi no ha ido a la gala, pero te ha dado 5 puntos.
Sí, me alegro.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Què m'ha dit Ricard Álvarez quan ha entrat... Quan ha entrat... No, tu no, la Leida Martí. El primer que m'ha dit quan ha entrat avui per la porta. No vas dir la dada la setmana passada.
Ah, és veritat, és veritat.
Tens raó. I mira que m'ho poso aquí davant, però no hi ha manera. Leida Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Se m'oblide. És que...
Vols començar avui amb això?
Copses tota la meva atenció i se m'oblide.
Farà posar vermella.
No, us la dic al final, però avui prometo que me'n recordaré, que no pot ser això, que jo les tinc buscades. No us penseu que el dia que no la dic és que no he fet la feina. No.
Apunta-te-ho a la mà.
M'ho poso aquí davant. Sí, apuntar la mà continua sent una tècnica infal·lible. Jo no sé si tu a Leida ho fas, això.
No, però jo tinc tota el que és la pantalla de l'ordinador plena de pòstits.
Jo sí. Sóc la reina dels paperets. Sóc la reina dels paperets.
Però veure, jo m'he acostumat a fer anar moltíssim ja l'agenda d'una vegada del mòbil i tal, però encara hi ha aquella cosa urgent, aquella cosa que tu apuntes a la mà.
I això que deien de canviar l'anell de que portes habitualment a un dit a l'altre,
no,
a mi això no serveix de res.
Jo saps que em penso que l'he perdut.
No serveix de res perquè a les 3 hores em veig l'anella l'altre dit i penso, oi, i per què porto, l'anella? M'hauria de posar una nota per recordar-me que m'he canviat l'anell de dit per recordar-me d'algo. Llavors no seria plan. Però bé, Aleida Martí, amb què venim avui? Que tanquem mes de desembre, ai, mes de novembre, t'anava a dir que ja tens el pont aquí. Tu que en tenies tantes ganes, ja està aquí la cosa.
No, bueno, la setmana que ve, encara. Encara t'hem de veure aquí la setmana que ve.
Sí, dona, aquí vindrà, però després marxa.
Saps què vaig fer la setmana passada? Com que la vaig cagar i la vaig liar, dir que ara em quedarà una setmana més, que jo em pensava que em quedava menys, ara m'he agafat el calendari, el tinc davant al costat de la pantalla i vaig tatxant els dies, saps el que vull dir?
O sigui, però això et farà eterna,
no,
et farà molt llarg així.
Si només hi ha un dia i mig i ja està. No queda res.
Perfecte per fer el programa del dimarts i anar-me'n de vacances.
I marxar. Doncs escolta, això serà la setmana que ve. Aquesta, quin tema tenim sobre la taula?
Doncs mira, aquesta setmana m'agradaria parlar d'un tipus de pantaló que m'encanta, m'aixifla i m'enamora.
A veure.
Que és el pantaló de cuero.
Ah,
lo fem fatal.
Una tendència, bé, un tipus de pantaló que tampoc no passa de
no
moda
passa
mai,
de moda.
Vull dir, canvia potser no, el llarg o l'ample, però les peces de cuir continuen any temporada rere temporada,
sí,
com les ratlles.
Igual, sí, són bàsics que mai passen de moda, l'únic que canvia una miqueta és l'estil de combinar-ho. I a més, també podem aprofitar, com bé vam comentar, que aquest divendres comença el Black Friday i moltes botigues s'apunten, fins i tot les de carrer, a fer el Black Friday, i si voleu també podem. Vam poder aprofitar el mid-season amb els abrics i podem aprofitar el Black Friday amb els pantalons de cuir.
Doncs mira, ja us ha donat una idea.
Ah, veus que bé?
Si no el teníeu, ja la teníeu.
Jo, per exemple, les jaquetes de cuir sí que són relativament fàcils de portar, per entendre's, però els pantalons de cuir jo crec que s'ha de saber.
Bueno, la veritat és que el pantaló de cuir... S'ha de saber portar i, a més, a mi aquest tipus de pantaló m'agrada que sigui bastant estret, tipus com una segona pell de la que portes tu, així amb tipus, més aviat amb tipus legging, i que amb l'estil amb pitillo. Per què? Perquè si no després, com que aquest tipus de teixit és una miqueta més... Sí que és tubet, però no és tant com una tela, i després a l'hora de caminar i tal te fa arrugues per tot arreu, el pantaló. I, bueno, i després trobo que també te queda bé tant de dia, segons com te'l combines, com tal per anar a sopar, depenent molt de la sabata que t'hi fiquis i de l'abriguet que t'hi fiquis.
Per tant, és una peça polivalent, d'entrada.
Correcte. Després, què passa? Que a mi aquest estil, per exemple, primer parlem de dia i després com portar-lo la nit, si us sembla.
Vale?
Portat de dia. Com és tanta tendència el tema de les bambetes, manolatina, etc., és un tipus de pantaló que si l'agafes pitillo, com bé havia dit abans, ben estretet i pitillo, amb una bamba queda molt combinat, molt ben combinadet. A mi m'agrada, per exemple, que encara que sigui l'hivern i sigui una miqueta suïcidi, entre cometes, portar-lo una mica per damunt del turmell. Vale?
Clar, perquè entre aquell fet del turmell, perquè ara hi ha aquesta moda, que les iaies diuen allò de que ara aneu sense mitjons, el jovent...
Sí,
no?
Correcte.
Es porten d'aquests tan curts que com però que molt, no es veuen...
Però molt, molt curts.
Hi ha gent... O sigui, no és que no em portis, és que no es veuen. És que no es veuen.
No, però és que n'hi ha alguns que realment s'acaben al taló i pugen en diagonal fins en català no sé com es diu,
però a l'hivern hi ha aquell tros...
No res,
hi ha aquell tros de turmell que queda a l'aire...
Sí, que és això, dius? Per això dic que és una mica suïcidi de cara a l'hivern, però clar, queden boníssims.
Si vas del cotxe a la feina.
Sí, aquí vas ràpid. Doncs la combinació amb la bamba, amb la mida així el turmell, queda molt bonica. I després la part de dalt el pots combinar amb un jerseiet així una miqueta estampat o d'aquests així una miqueta més oversize, el set amb pitillo, te fa també aquesta combinació. I després amb un abriguet, doncs, o jo el pèl aquí el ficaria més aviat de nit, com vam comentar que potser en aquest cas, en vez de ser de dia, amb aquesta combinació amb pantaló de cuir el faria més de nit.
Per tant, el pantaló de cuir per rebaixar una mica de, potser, serietat o força, no?, amb peces de llana, amb abrics potser més...
Un de quadros, per exemple, com vam comentar, que és molta tendència, o un d'aquests fins i tot de borreguillo, si el vols portar per anar a treballar, amb uns estiletos, que també queda molt bonic. La combinació, per mi, una de les combinacions guanyadores amb el tema d'anar a treballar és el pantaló de cuir amb l'estileto negre o, per exemple, un color així més aviat bordeus i la camisa blanca. Moníssim.
O sigui, apte, per oficina també, que a vegades potser tenim la idea que és una cosa més informal. No, li pots donar un toc també més,
sí,
més formal.
Sí, més formal. Fins i tot el pots arribar a combinar amb americanes de vellut. que també, mira, com que hi ha un contrast molt gran de o sigui, en vés de ficar-les amb una americana més aviat de crep o de raso, que potser t'arregla més, doncs jo ho ficaria amb una de vellut, que el contrast de tela és més gran, o fins i tot de llaneta, que també es porta molt i també quedaria molt bonic.
També suposo que és una qüestió de, al jugar amb els teixits, no? D'aportar-hi una mica de calidesa, no? Perquè el cuir té aquest punt una mica fred, pot
sí.
ser, no? I, i hem de jugar aportant aquest, doncs això, un jersei de llana o el vellut, no? Que aporten aquest punt càlid,
sí,
diguéssim.
D'hivern, eh? Sí. Després també fins i tot m'agrada combinar-lo amb el coll alt. Uh-huh. Que aquest any també es torna a portar molt, sí, el tema del coll alt.
I jerseis molt grans, no?
Sí, sí, per això, o sigui, un coll alt amb un oversize trobo que és xulíssim. I no tinguem por si és, amb, és un negre, perquè jo el pantaló de pell el prefereixo un negre.
Ai, mira, t'ho anava a preguntar. Ha de ser negre, sí o sí?
Jo sí, jo el prefereixo un negre, la veritat. Però el podem combinar, per exemple, amb eixos de dalt, amb blanquets, que ja et dic, com que fem aquesta combinació de teixits per donar-li, com dius tu, un toc més de calidesa, doncs podem jugar també amb el tema del jersei més claret que bueno, el més claret que hi ha al mercat, que són beixos, torradets, blanquets, amb coll alt, que també, queda, sí, que també queden molt bonics.
Anem a la versió més de nit, Aleida, si no ens quedaré sense, sense temps.
Després, més la de nit seria, doncs, com bé comentat, amb un abriguet més així, més de pèl, ara per aquestes festes, que ja comencem època de festes, a partir del pont, com si diguéssiu, pas d'empresa, etcètera.
Jo ja tinc una agenda.
Sí, no? Se't col·lapsa. Oh. Sí, nosaltres fa un mes que ens van dir, quan teníem el sopar d'empresa, i no m'ho vaig apuntar i no me'n recordo, perdoneu, ho hauré de tornar a preguntar. Doncs, total, se'm va deixar el post, i què vols que digui? Doncs, combinat també, per exemple, amb una bloseta d'aquestes semitransparents, que continuen molt portant-se les transparències per la nit, o una miqueta d'encaix, però només l'encaix, aquesta vegada, només amb el que és la puntilla, o sigui, la puntilla del final del jersei, no tot d'encaix. O sigui, si és una mica de transparència, vale, però el tema de la puntilla només a la part del remates, com si diguéssim. Ja,
vigilem, en aquest cas. També que la línia aquí és molt fina, sí, com dèiem l'altre dia del maquillatge, sí, s'ha de vigilar.
Jo després també de nit, per exemple, combinaria amb aquestes blusetes, les samarretetes blusa que ens compràvem ja la temporada passada, que era tipus blusó, curtet, que també que era més amb una tela més de seda satinada, que també queda molt bonic, fins i tot amb rosadets o amb, pues, amb plates. També li dona un estil molt elegant i també fa molt més de festa, o sigui, transforma el que és el rocarillo del pantaló de pell, que sempre ho associem més en rocarillo, te'l fa una miqueta més dolcet. I fins i tot amb el vellut, tal com parlàvem, que pel dia una americana de vellut queda molt bonica, també una samarreta d'aquestes de tirantets amb vellut també queda realment molt bonic. O fins i tot un body. Sabeu que els bodys que es porten tant, doncs un body amb vellut, manigueta llarga també, trobo que també li donarà un estil molt mono. I sobretot al peu, doncs, o estiletos, bueno, sabata de taló, o fins i tot el que és, si vols anar ja una miqueta més allò, més guerrera, entre cometes, ficaria una bota alta, uh-huh, que també li quedaria molt xula.
Molt bé. Uh-huh. Per ells, el pantaló de cuir també, o aquí ja no ho veus tant?
Bueno, aquí ja depèn molt també de lo estremat que sigui l'home.
Vale.
Vale? O sigui, un pantaló de pell és el que deies abans, Mònica, que un pantaló de pell queda bé sempre, s'ha portat sempre i es portarà sempre. L'únic que amb el tema de masculí ja és una miqueta més l'estil de l'home. Òbviament que si ets així supermoderno, que t'agrada, te'l ficaràs, et quedarà genial amb unes sabates tipus Oxford, quedarà molt xulo, i una camisa, o fins i tot amb un jersei tal combinat com la dona. Més aviat de punt gruixut el faria jo per ells. Sí, se'ls poden posar perfectament, però ja et dic, és un punt bastant, bastant atrevit per ells.
Bueno, s'ha de provar, s'ha de provar. Abans de descartar, provem-ho. Ricard, que ens coneixes.
Pues el que dic, et poses davant del mirall i veus.
I tu proves, i demanes opinió
si
a la
Lleida. Poses, et mires i t'ho treus.
Que jo ara la tinc al número d'emergència, no? Quan és una peça d'aquestes una mica arriscades, fas la foto i li envies. Li dius a Lleida, això sí o no?
Sí, sí, la veritat és que és telèfon, molt eficaç.
El telèfon de l'esperança.
Com ens ha complicat la vida el WhatsApp, eh?
Ai, sí,
sí, ja ho pots dir, ja.
Doncs, escolta, Aleida, se'ns acaba el temps. Mil gràcies, una setmana més.
Espera, que ens has
la dada.
La dada.
Molt bé, mira que m'ha fet la senyal, eh?
No, tu tinc apuntat a la mà, jo.
M'ha fet la senyal, Aleida, ja se me'n tornava a anar. Clar. Doncs mira, va de pantalons,
ai,
la cosa avui.
Veus que bé?
Què us semblaria si ara arriben i us diuen prohibit portar pantalons?
Ai, doncs a mi sí, em sentaria bastant malament, la
a
veritat.
A mi em complica l'existència, una barbaritat.
A,
doncs
a,
mira,
a mi també me la complica.
A tu també. Doncs els romans van prohibir l'ús de pantalons durant més de 400 anys.
400?
Ostres.
Sí. Per què? Doncs perquè associaven dur pantalons als bàrbars i ells consideraven que els ciutadans de l'imperi no podien rebaixar-se al nivell dels bàrbars. Per tant, van dir sí, prohibits els pantalons.
Quina mania
túnica.
D'obligar la gent a fer una cosa o l'altra.
Túnica. No? Amb el fred ara a l'hivern, amb túnica, quin fred.
Sí, no?
No? Millor uns pantalons, encara que sigui a sota, per uns pantalons, no?
Sí, perquè les mitges no existien.
Clar. Clar. Ja te'ls pots posar de cuir o del que vulguis, però pantalons, que així vas, no?
Sí, sí.
Doncs au, ja la teniu. Més de 400 anys. Mira. Sort que es va acabar la prohibició. Sí. Si no, no sé què faríem.
Home, la veritat és que sí. Uf, doncs m'agafa només el refredor aquest.
Sí, perquè aquí a Tarragona hauríem patit.
Bueno, i allà de la Lleida. Clar, que ricar aquí dalt,
no,
a la Lleida.
Aquí, tremendo.
Imagina't.
Perquè clar, que aquí hi ha aquests dos o tres mesos que bueno...
Sí, teniu un microclima.
Poca faldilla ja, eh?
Poca faldilla, poca faldilla. Doncs ara sí, Aleida Martí, gràcies, que tinguis molt bona setmana. La setmana vinent, abans de marxar de pont aquí, eh?
Un petó.
Sí, que vagi bé.
Adeu.
Aquí estaré, adeu.
Adeu, Ricard, tu també, eh? Ens veiem, bueno, ens parlem demà. Tu i jo no ens veiem gaire.
No, no, però,
ens escoltem cada dia. Que vagi
fins
bé.
Fins demà, adeu.
Doncs amb això hem passat de llarg avui, 2:32 que passen de la una. Ens aturem 2 minuts per la publicitat perquè desallotgi bàsicament l'estudi la Leida i entri l'Albert.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Controlamos la sanidad del ganado. Combatimos las enfermedades que pueden transmitirte los animales. Inspeccionamos los alimentos que consumes. Protegemos el bienestar de tus mascotas. Así cuidamos de ti las veterinarias y los veterinarios. Porque vigilando la salud animal, protegemos tu salud. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 y COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM. El Sibarita.
Ja ho saben, no? Els dimarts a aquesta hora que ens toca, doncs, parlar de gastronomia, d'alimentació, i ho fem amb el nostre sibarita particular, l'Albert Rosa. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
Com estàs?
Què tal? Bé.
Bé. Sí. Estaves tu molt frisós de que arribés aquest dia, ja ho sé.
Sí, perquè, clar, la setmana passada encara no s'havien donat i era com que, bueno, tens aquell neguit. Bueno, la gent que ens agrada la gastronomia, sempre aquestes coses ens agraden estar pendents. Es donaven, no?, les noves estrelles Michelin que regnaran durant tot el 2019, i sempre hi ha aquesta curiositat, no? Ho venim parlant, no?, aquestes setmanes, que ens agrada etiquetar, sí, ens agrada fer rànquings, ens agrada fer classificacions, però al final també és veritat que hem de relativitzar, eh? Les estrelles no vol dir que els que no hi són no siguin bons, i tampoc vol dir que l'igual que té 3, escolta'm, tu vas a menjar amb un de 3 i un de 2 i potser t'ha agradat més el de 2 estrelles Michelin que el de 3, perquè a vegades les expectatives també donen, no?
Clar, tu vas esperant una cosa... Sí, però bé, la qüestió és que el reconeixement és al final és sinònim de qualitat.
Ara mateix estaríem parlant, és com jugar a la Champions League, no? El qui té una estrella Michelin, o dos o tres, està en l'Olimpo, és a dir, està a la màxima categoria de la restauració. Llavors, clar, tots els restauradors estan molt pendents de si realment hi entren o no hi entren, en depèn també doncs, molt segons quins negocis, a vegades, que això és un altre debat, hi ha negocis que s'han arribat a hipotecar i fins i tot anar a la deriva per culpa de voler estar i de voler mantenir l'estrella, perquè el nivell d'exigència un cop te la donen també és molt complicat a vegades mantenir-lo i potser el propi restaurador no se n'adona fins que ja no hi és, no? També dona una miqueta la temperatura de com està el panorama, en aquest cas estatal, perquè hem de recordar que la setmana passada s'entregaven aquestes estrelles Michelin a nivell d'Espanya a Portugal en aquesta gala que es va fer
a Lisboa,
justament
a
Lisboa, i dona una miqueta doncs, això, el termòmetre de com està en aquest cas la gastronomia a nivell estatal. I la veritat és que podem dir que continuem amb molt bon estat de salut.
Sí, no?
Sí, sí, sí. Pràcticament es pot dir que s'han mantingut les mateixes estrelles, vull dir, no hi ha hagut masses que l'hagin perdut, no hi ha hagut tampoc grans novetats, tret de potser la del Dani García a Marbella, que és el nou triestrellat, que ve una miqueta a substituir una baixa sensible, molt sensible, que hem tingut. De fet, la Carme Ruscalleda va tancar fa no res al seu restaurant.
No fa un mes encara.
No, el Sant Pau. I bé, doncs ve a fer aquesta substitució. Per tant, ens quedem, parlo de memòria, crec que ara mateix hi ha 11 triestrellats a Espanya. Si no recordo ben, són 4 al País Basc, una a Madrid amb el Diverxo, ara 2 a Andalusia, després de l'Àngel León amb a Poniente, l'anterior edició, ara s'afegeix el Dani García, el Quique de Costa a la Comunitat Valenciana. T'ho vaig dient de memòria,
no sé si
no, no
estava algun, pensant aquest noi, és una enciclopèdia, no tenia un paper, senyores i senyors, se us sap de memòria, això.
Després, aquí a Catalunya tenim el Celler Can Roca, ja fa anys que està com a triestrellat, i l'ABAC, i la Sarte, que van ser els dos últims restaurants a aconseguir-la. Primer la Sarte, que va ser el primer restaurant després de molt de temps que la ciutat de Barcelona no en tingués cap, i l'ABAC, del Jordi Cruz. Per cert, aprofito per preguntar-te, Mònica, no sé si d'aquests o d'alguns altres, de dos o d'una, tu tens allò, ganes de dir, ei, sempre
mira,
he volgut anar amb aquest, a veure si el dia que pugui
m'aguardo
Guardioleta i vaig.
Sí, Guardioleta estic fent,
aquests,
em costarà una mica...
Sí, aquest s'ha de fer Guardiola per anar-hi, Dan.
Sí, home, tinc molta curiositat, evidentment, pel celler de Can Roca, però també et dic una cosa, m'han dit que el dels pares, que està a la vora,
sí,
és estupendo, també.
Sí, no té res a veure, sí, sí. Can Roca.
Aquí sí que hi podem anar més, sense fer Guardioleta.
Sí, és un lloc de menú, a més, ple pràcticament tots els dies, i va mantenen la tradició d'anar-hi tota la brigada, tot el personal del celler Can Roca, quan fa l'aturada abans del servei de migdia, va a dinar
amb
família
a
Can Roca.
Sí.
Això és molt maco, també manté una miqueta aquest, no?, aquest esperit de familiar que té el celler. I no té res a veure, el preu és molt més assequible, però la veritat és que es menja molt bé.
Qui no té curiositat per anar al celler de Can Roca? Qui diu que no?
Que la pregunta la podríem plantejar. Si t'ho regalen,
I
oi que hi
cap,
voldries
no?
anar? Sí, doncs jo crec que tothom té curiositat per anar al celler de Can Roca.
Jo he de ser curiositat, tinc per molts, perquè com tu dius, els que ens agrada i gaudim d'això, doncs a tot arreu, no? M'agradaria anar a tots si pogués, però he de dir que em produeix molta curiositat Diverxo, també.
Bé. Sí, és que clar,
aquest Muñoz,
seria
no?
el més diferent dels 11 triestrellats, Ja va haver en el seu dia, quan se li va donar, venien a dir els entesos que era una manera de demostrar que la guia Michelin s'estava com modernitzant, no? Perquè jo no hi he pogut estar, però la gent que ha anat a Diverxo em diu que és una experiència impressionant. Et pot agradar o no el personatge, perquè també aquest és un altre tema, el David Muñoz desperta
tota raó,
admiració
sí.
i odi a parts iguals, i jo crec que s'ha de saber separar això i viure l'experiència des del punt de vista gastronòmic. Ens ho hem d'apuntar també, no?
Doncs sí, fem cartel reis, de moment, no? De moment, Albert, em sembla que tots dos hem de fer cartel reis.
Jo abans me n'aniria al nord, per això.
Sí?
Sí, perquè tenia en compte que n'hi ha 4 amb molt
amb
molt poc...
Home,
els 4 de cop no els podré fer, ni en pocs dies de diferència, perquè m'arruïnaré. Però jo tinc molta curiositat per anar a Zurmendi i de l'Enecoatxa, perquè em sembla un paio realment... Tots ho són, tots els que estan a aquest nivell ells són d'una altra galàxia, però sempre m'ha semblat un tio molt, no? molt honest, molt proper. No sé, la seva cuina em transmet emoció sense haver-la tastat, imagina't. Doncs el dia que pugui anar-hi, crec que ho gaudiré.
Família i amics de l'Albert, si ens juntem entre tots, jo crec rei, que es mereix que enguany no, ens marquem un detall.
Estaria bé.
Ara hi haurà gent que dirà, bueno, clar, però per anar a menjar a un restaurant amb estrella Michelin, una, dos, tres, no cal anar-se'n ni fora de, tant a bé dir, ni fora de Catalunya, ni fora de les comarques de Tarragona, que aquí també en tenim.
I aquí anem al que ens interessa, que jo crec que hem de destacar, sobretot, ja que dèiem que a nivell estatal tenim molt bona salut, a nivell provincial també, entre altres coses perquè s'ha vingut a confirmar el que venim tenint des de fa 3 anys. Aquest serà, el 2019, serà el tercer any que tenim 5 estrelles Michelin a la província, que mai abans havia passat, mai. Des de que el 2016 se li va concedir a l'antic molí d'Ulldecona, hem tingut 5 i gràcies a Déu, doncs, continuarem mantenint aquestes 5. És curiós perquè tenim 2 estrelles a Ulldecona, una Xerta i 2 a Cambrils, que després sempre, a vegades quan parlem de restaurants, fem aquests rànquings que nosaltres proposem sí. a la gent que ens escolta, sempre ens queixem, escolta'm, la gent de les comarques de l'Ebre o d'interior que ens diguin recomanacions. Fixa't tu, resulta que de les 5 estrelles, 3 estan a les comarques de l'Ebre.
A les Terres de l'Ebre, exactament.
2 a Ulldecona i una a Xerta. Llavors, això vol dir que la bona cuina no entén de fronteres i, evidentment, si es fan bé les coses, s'acaben reconeixent. I si vols, podem fer un repàs una mica.
Passem, sí, quins restaurants han revalidat, en aquest cas, no? El premi, aquesta estrella Michelin enguany. Comencem
per... Jo crec que pel que... és el degà, pràcticament, és el que porta més anys, Can Bosch. Can Bosch a Cambrils porta 34 anys de manera consecutiva amb l'estrella Michelin. Això és d'un mèrit impressionant. I jo crec que, a més, encara té més mèrit ara perquè és quan ens trobem en aquell punt de transició generacional, no? Recordem que Can Bosch va començar sent un bar de pescadors, d'una família de pescadors als anys 70. I quan el pare, el Joan Bosch, va decidir reconvertir-ho a restaurant, al cap de poquet ja va aconseguir l'estrella. Des de fa 34 anys que manté aquest estatus, no? I ara el Joan està donant el relleu al seu fill Arnau, que ja, diguéssim, que lidera les cuines, juntament amb la seva dona, l'Eva Parelló, i això no s'ha vist traduït en una pèrdua de qualitat, al contrari, s'ha mantingut. A més, l'Arnau li està donant certs tocs modernistes, no?, d'avantguarda, però mantenint aquesta... sempre aquesta essència de tradició, perquè jo crec que Can Bosch el que té és que és una cuina molt sòlida, és d'aquests que mai fallen, i de fet ho demostra, no? 34 anys seguits.
Valor segur, no? Si vols quedar bé.
I de la mateixa manera que l'Arnau li està donant aquests punts d'avantguarda, veus també que el que ha funcionat sempre no ho toca, no? I llavors, l'arròs negre famós de Can Bosch es continua fent i es continua fent igual de bo, o sigui que això és maco. I a banda que porta 34 anys, jo l'altra cosa destacaria el Can Bosch, i fem així pinzellades dels 5 per no allargar-nos, penso que és un restaurant que també és bastant assequible en comparació amb d'altres que també tenen estrella, que tenen menús de degustació molt cars o potser que no estan a l'abast de tothom.
Més difícil d'accedir, és veritat. Sí.
De fet, jo crec que si féssim un repàs de tots els que hi ha a Catalunya, no cal anar a buscar-ho més lluny, segurament és un dels més assequibles en quant a relació qualitat-preu. I això jo crec que també ho saben fer molt bé Can Bosch perquè combinen els menús degustació llargs amb els menús de temporada. Llavors, pots anar a fer, per exemple, ara, a dia d'avui, ja està en marxa des de la setmana passada, crec, el de les jornades gastronòmiques de Romesco, fins al 9 de desembre, també parlo de memòria. Aquest menú de degustació de Romesco el pots anar a tastar per 46 euros. Això, amb un restaurant d'estrella Michelin...
En pocs ho trobaràs, no?, aquest preu.
En pocs ho trobaràs. I fa ben poquet, crec que eren 38, 40, 42 euros. Això és, hem anat incrementant pel propi increment del valor del diner, per res. Però sempre ha mantingut aquesta línia, d'una molt bona relació qualitat-preu, i penso que també és una bona manera d'accedir a tastar, el que no hagi estat en restaurants d'estrella Michelin, doncs digui, escolta'm, un Can Bosch. D'aquí, aquí, des d'aquí, diguéssim, que convidem a qui que no hi hagi estat mai que
ho tasti, no?
Que s'hi animi, perquè val molt la pena.
Doncs mira, apunti l'arròs negre. Ara són les jornades del Romesco, però apunti l'arròs negre, que ja ho ha deixat anar l'Albert.
I tant, i tant. L'altre de Cambrils, tenim, és que és plaça
sí,
que de
important.
Fet, després, si ens dona temps, t'explicaré una cosa curiosa, perquè estem a les portes, si tot va bé, això ja ho veurem, si passa o no, de que Cambrils podria arribar a tenir un tercer restaurant amb estrella Michelin.
Què m'estàs dient?
I això crec que sí que ho hauríem de mirar a nivell de tot Espanya, si passa que un municipi de la magnitud de Cambrils, és a dir, amb el número d'habitants que té Cambrils, arribi a tenir tres restaurants amb estrella. No sé si passa en molts llocs. Home, a llocs o a ciutats grans ja com Sant Sebastián
sí,
o Barcelona, evidentment.
Parlem de municipis del municipis, tamany de Cambrils, sí. No crec que sigui gaire habitual. Ho mirarem.
Però estem a les portes i ja et diré per què. Perquè la guia Michelin fa com una mena de rànquing a banda, sí. És com una categoria per sota, que és la VIP Gourmand, que ve a dir també qui ho estan fent bé. Són els restaurants que brillen sense estrella encara.
Ah.
És com dir, ei, esteu a les portes, ho esteu fent bé.
Treballeu bé.
Treballeu. Si seguiu així, potser hi arribareu, potser ho aconseguireu. I està molt bé perquè també et dona pistes de per on poden anar els trets.
T'apunten, no? Sí, mireu cap a aquest restaurant.
De fet, mira, si et sembla, l'apuntem i continuem amb els de Cambrils. El que ha estat nomenat a la VIP Gourmand és l'Aquamar, Aquamar Casamates. La particularitat d'aquesta classificació en paral·lel que fa la Michelin dels VIP Gourmand és que són, sobretot, restaurants d'una excel·lent relació qualitat-preu i que normalment no superen els 35 euros.
Ah, molt
normalment.
Bé.
Evidentment, estem parlant de restaurants que si tu te vols gastar més, la carta és inacabable. L'Aquamar té una qualitat de producte impressionant, estem parlant sobretot de peix i marisc, per tant, si vols, te'ls pots gastar.
I tant.
Però que un bon àpat per 35 euros el pots aconseguir i ve a premiar aquesta bona relació qualitat-preu. N'hi ha quatre més mencionats a la província de Tarragona, per tant, estem
ui, no? Déu-n'hi-do, Tarragona.
Sí, estem parlant de que, escolta'm, l'igual l'any que ve, en comptes de 5 restaurants, en tenim 6 o 7, ja ho veurem. Ja ho veurem.
Sí,
et sembla, diem quins són els altres.
Després ho diem. Anem ara, que si no ens donarà temps a tots. El Rincón de Diego, valide.
Un altre clàssic de Cambrils, en aquest cas no fa tampoc tants anys com el Can Bosch, però Déu-n'hi-do, des del 2005, estem parlant que 13-14 temporades de manera consecutiva mantenint l'estrella. Estem també una miqueta, encara Diego Campos és el qui porta les regnes, però ja el relleu generacional ja el veiem.
Ja... Home, ha estat aquí,
Ha estat aquí. El Rubén.
Han estat aquí els dos.
el Rubén, que ara mateix és el xef del Club Nàutic de Cambrils, el fill del Diego Campos, és una miqueta com a Can Bosch, veus clarament que tenim la saga garantida, la continuïtat de la saga està garantida.
Veure des de petit la cuina, no? Com es treballa la cuina, acaba quallant.
Jo crec que sí, jo crec que, home, és des d'on es mama, no? Si clar. De petit ho veus, t'enganxa i t'agrada, jo crec que la passió també es contagia d'aquesta manera, si coneixes tant el Rubén com l'Arnau, són dos nois que respiren cuina, però vamos... per tot arreu, per tot arreu. I això jo que també és garantia de que tenim estrella michelina, almenys a Cambrils, per molts i molts anys. Saltem, perquè si no ens dona temps,
Sí.
Saltem cap a Xerta, a Villarretiro, o Torró de l'Índia, com es deia anteriorment, que és un resort, és un hotel de luxe. Sembla mentida, però ja fa també uns quants anys que li van concedir l'estrella amb el Fran López. Aquí ja també veuríem que aquí ja estem parlant d'uns cuiners d'uns 30, 35, abans dels 40 anys, que ja es veu clarament que estan consolidant els seus projectes. El Fran López, amb 35 anys, ja fa uns quants que té estrella Michelin a Xerta, però és que, a més, també la té a Barcelona.
És veritat.
Amb el nom de Xerta, que és el restaurant es diu Xerta, però està a Barcelona. Per tant, ostres, el Fran López està ara mateix també en la primera divisió dels
cuiners. I tant, i promocionant els productes també de les Terres de l'Ebre a Barcelona, que això també és importantíssim.
Que això també està bé, perquè sí, és com que, bueno, trasllada el seu restaurant, no?, a la gran capital, perquè també la gent doncs, no cal potser que es desplaci i ho pugui conèixer a través del restaurant Xerta. També, per cert, el Fran està assessorant gastronòmicament des de fa uns quants mesos un altre establiment hoteler de luxe i preciós, la veritat és que és espectacular, com és Hacienda Naixamena a Eivissa.
Sí,
el
senyor.
Restaurant Eden, si no recordo malament és com es diu el restaurant, porta el segell del Fran López. Per tant, també, ja ho veus que el Fran...
Jo no sé com treuen
temps,
deixar-te
cap al món, eh? Vull dir, sí, jo tampoc. Jo no sé
com treuen temps,
no
de veritat, t'ho dic,
mai. Aquests xefs que estan com el Nando Jubany, que estan a tot arreu, que tenen Martín Berzategui... Jo crec que al final és un bon equip, saber delegar...
No, clar, i marcar
saber,
molt bé què és el que
saber
vols.
Saber supervisar, saber almenys
exacte.
Donar les pautes, però també que no, la cosa rutlli i que bueno, deixar funcionar quan les coses van bé i estar una mica al damunt. I deixar-te, doncs, continuem cap a baix, en aquest cas ens arribem fins a Ulldecona, que és el que dèiem al principi, un altre municipi ben petit, amb dos restaurants amb estrella Michelin. Un ja fa més anyets, com és a Les Moles, del Jeroni Castell.
I va ser el pioner, no?, una mica.
Sí, clar, és el que va obrir camí, en aquest cas. A més, la història del Jeroni és curiosa, perquè ell es va trobar als fogons de manera pràcticament casual, els hi va marxar el cuiner que tenien en el seu moment d'un dia per l'altre, i bé, doncs ell va haver d'assumir, no?, aquest rol, va començar a formar-se de manera autodidacta, doncs fent cursos. Ell sempre ha explicat que un que li va donar molta notorietat al començament és un curs monogràfic del Foix que va fer a Barcelona, i que des d'aleshores sempre ha tingut alguna clocada d'ulls a alguna cosa amb foie a la seva carta. I, de fet, té plats que venen a demostrar aquest carinyo especial que li té pel foie, no? Doncs el Jeroni va ser el que va obrir camí a Ulldecona, i això va agafar el relleu el Vicent Guimarà, que vindria a ser un altre d'aquests xefs joves, de 30-40 anys. Crec que el Vicent té 37-38.
Molt jove.
Que des dels 20 i pocs ell va dir: ei, venga, jo aposto per això i monto el restaurant i venga. I la veritat és que el Vicent Guimarà fa 2 anys va fer, diguéssim, l'album definitiu, perquè va ser reconegut com a xef, com a cuiner català de l'any, que a més, si d'aquell any, al Fòrum Gastronòmic de Barcelona, quan li van donar el premi, veus els altres candidats...
T'anava a dir, com m'ho has posat aquí...
No és que diguis, bueno, guanyes un any que la fornada no sembla tan bona, no. És que la fornada del 2016, en la que va ser considerat el Vicent Guimarà de l'antic Molí d'Ulldecona el millor cuiner català de l'any, els seus rivals eren, ni més ni menys, que David Andrés, que és el cap de cuina de l'ÀBAC del Jordi Cruz, que ara té projecte propi a Igualada, amb el Somia Truites, un lloc molt xulo, que a més ara també estan reconvertint en un petit hotel, amb un hort urbà a la part del sostre. La Yolanda Bustos, de la Calèndula Arbúcies, que ja té estrella i que, a més, és, la gent potser la coneixerà de veure el programa Cuines de TV3.
Sí.
Surt, diria que cada dos divendres, amb l'espai del Mar Ribas. La Languiar, que és l'artífex de locals de... no de moda, sinó ja super reconeguts a Barcelona, primer la Santa Burg, ara la Mundana, que està en boca de tothom, i ara està liderant el projecte del restaurant A Restaurant de l'Hotel Neri, un relaxató que hi ha al barri gòtic de Barcelona. I l'altre candidat era el Quim Coll del 4-5 Mujades, que també és un restaurant de Barcelona de bastant de renom. Per tant, el Vicent Guimarà va passar la mà per la cara a aquests 4 grans cuiners,
no és poca cosa,
i es va convertir en l'altre, no?, l'altre gran abanderat de la gastronomia del nostre territori, perquè, doncs, ha sigut l'última estrella, la cinquena estrella que hem obtingut aquí a la província de Tarragona, i ara mateix, doncs, podem dir que el 2019 continuarem amb aquestes 5 estrelles.
Déu-n'hi-do, per tant, Can Bosch, el Rincón de Diego, Villarretiro, l'Antic Molí i Les Moles. Jo crec que, mira, donem idees de regals de Nadal. No, ho dic completament. Jo seria molt feliç. Jo crec que és un gran regal per a aquells que gaudeixin de la gastronomia, perquè és veritat que són, de vegades, menús que piquen una mica més de preu, parlem...
Però és una experiència,
clar,
al final.
Però és una experiència. I escolta,
tothom,
si és un
recorda
regal,
un àpat en llocs així.
És fantàstic, això.
De fet, el de Les Moles, Mònica, n'hi ha un menú que és super, que a més l'han mantingut, és super original, que el fas al revés. Comences pel darrere.
Per les postres.
Comences, de fet, menjant-te la nota, el que seria la factura, el rebut,
el
tiquet.
Mira,
és brutal.
Bona idea.
I continues amb la copa cafè i puro. No vull desvetllar res,
no,
tot a base de trampantojos, però estan molt, molt ben aconseguits. I a més, els trampantojos tenen un perill, que una cosa és provocar-te l'efecte sorpresa, està clar, però és que a banda també ha d'estar bo. Copa cafè i puro, que no és cafè, copa cafè i puro. El que diguéssim, l'aliment que hi ha allí ha d'estar ben fet, si no,
sí.
Per molt que diguis, ah, mira, sí, sembla una cosa i és una altra, no. Però l'altre
ha d'estar
bé.
Molt ben fet.
I la veritat és que aquí el Jeroni aquest menú la va clavar i jo crec que per això ha tingut tant d'èxit i per això el mantenen encara en carta.
Doncs escolta, jo ja els he dit llocs, em queda un minut, de fet ja ens hem passat fa estona, però em semblava
doncs
molt interessant.
No,
jo et deixo, per un dia que vens no te deixa parlar. Digue'm aquests que estaven aquí, el VIP
sí,
Gourmand, no?
Sí.
Hem anomenat l'Aquamarques a Mates de Cambrils.
Correcte.
Quins més estan aquí a la banqueta?
Doncs el celler de l'Àspica a Falset, el restaurant Els Tallers a Siurana, l'hostal Colomí de Santa Coloma Caral i el Cal Travé a Solivella. Cinc restaurants que probablement, a veure si tenim sort, algun d'ells puguin rascar alguna estrella més per la província de Tarragona.
Doncs apuntin aquestes estrelles. La setmana vinent, com que nosaltres som així, no només estem d'altres esferes, eh? També som molt del bar de tota la vida,
sí.
L'Albert i jo. La setmana vinent, tema Braves.
Braves, sí, farem el recull, farem el rànquing. Ja fa dies que demanem que la gent ens proposi opcions i farem aquest repàs a les millors braves de Tarragona.
Doncs vinga, volem saber les seves opinions. Ja saben, Chef Pirata, les xarxes socials de l'Albert i el nostre, @copetarragona. Albert, un plaer veure't. Fins la setmana que ve.
Igualment, vagi bé.
I amb això arribem a la 1:55. Tanquem la paradeta per avui. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Els deixo ja amb la resta de programació de la cadena COPE. Tornarem puntuals demà a les 12:20. Que vagi bé.